Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
És aquest espai, Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai, Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'Escola Pia segueix superant-se any rere any. Els de Can Colàpia han arribat al seu sostre al futbol sala de casa nostra. Han disputat una final a 4 de la Copa Catalunya, han jugat contra equips d'elit a la Copa del Rei, han guanyat la Lliga, han assolit l'ascens a segona, tot i haver de renunciar-hi després per manca de recursos. Malgrat tot, cada temporada segueixen competint a les mil meravelles i enguany no ha estat una excepció. L'equip del carrer Garcilaso ha tornat a tancar una Lliga més a la part alta de la segona B, complint sobre la botzina el seu objectiu de classificar-se per la Copa del Rei. Pot semblar que ha estat un any més i prou, complint la fita marcada, sent un dels rivals a batre i demostrant una regularitat certament destacable. Però amb tot el que va succeir fa unes setmanes, en la prèvia del derbi contra el Natació Sabadell, amb la marxa del Borja Burgos, amb tot l'enrenou aixecat i amb una solució provisional fins a finals de Lliga, potser té un plus afegit, un mèrit extra a aquesta classificació per la Copa. Arribaven a l'última jornada sense dependre d'ells mateixos, però els escolapis van fer la feina. Canet, el Mataró no, va empatar contra el Pallejà i, com dirien en termes polítics, hi va haver sorpasso d'última hora. La Pia tornarà a jugar a la Copa i avui obre el programa aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui l'esport passa per les mans del Roger Benet des del control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol sala, de fet serà el tema de sortida avui al programa, amb la Pia, amb el comiat de Diego Blanco del club i també l'ascens de l'Amics del Pou Nou Escorial a la tercera divisió. Parlarem del centre d'esports i la seva campanya de socis, avui en un dia ben especial pels arlequinats. Conversarem també amb el Pirri Quereda, la festa de l'esport escalfant motors amb el lliurament de premis. Repassarem els creuaments de la Copa Catalana d'Handbol amb doble representació sabadellenca als quarts i també acompanyarem l'Iker Pajares fins a Tel Aviv.
I fora de l'hotel?
Els agents de Joan Francesc Ferrer Rubí negocien a hores d'ara amb el Betis a Sevilla. El conjunt andalús busca recanvi per Quique Setién i la seva prioritat seria l'exarlequinat. L'Espanyol, actual club del Maresmenc, espera que Rubí continuï a la seva banqueta, tot recordant que existeix una clàusula de penalització en cas que es trenqui el contracte que els uneix. El Giro d'Itàlia arriba avui a la 16a etapa. Es tracta d'un dia d'alta muntanya que inclou l'ascensió al mític Mortirolo, tot i haver de modificar el recorregut i no passar per Gàbia per acumulació de metres de neu que hi ha. Si podeu, busqueu Gàbia a través de Twitter. L'etapa reina servirà per marcar diferències en una general que encapçala l'equatorià Richard Carapaz amb 47 segons de marge respecte a Roglic i un 47 sobre Nibali. I Sergio Lozano ha renovat pel Barcelona l'assa de futbol sala fins al 2024. El capità continuarà lligat a l'entitat blaugrana i, a més, Lozano assumirà a partir de la pròxima temporada el càrrec d'assessor de la nova escola de futbol sala del Barça.
I a les xarxes socials.
La polèmica que s'ha aixecat a les xarxes per servidor de forma força sorprenent sobre el tuit que va fer ahir al vespre el Sabadell anunciant que gairebé un miler de socis, 948 per ser exactes, han anat a més del 90% dels partits a la nova Creu Alta i tindran una bonificació a la pròxima campanya. No crec que sigui de rebut criticar això per diferents raons. La primera, perquè és una decisió presa i anunciada ara fa ja un any, quan es va presentar la campanya de socis de la temporada que hem acabat ara, i aleshores ningú va dir res. L'únic que ha fet el centre d'esports és complir amb el que ja havia planificat. La segona, perquè la mesura diu que els gairebé 1.000 socis que han anat pràcticament a tots els partits a casa mantindran el mateix preu de l'abonament, però no se sap tampoc quina serà la nova xifra i s'està criticant ja sense ni tan sols saber quan despujarà. En tot cas, quan se sàpiga, si es considera abusiva, ja es criticarà aquesta xifra. Segons hem pogut saber, de fet, seria una pujada lineal, en la línia de la temporada passada, que de fet va mantenir el preu d'algunes categories. En cap cas s'espera una gran pujada. I com a detall, també està prou bé valorar l'esforç dels 948 que han anat al 90% dels partits a donar suport a l'equip. És un premi per ells i no un càstig per la resta. Potser en comptes d'entestar-nos en criticar si s'han de fer aquestes mesures o no un any després que s'anunciessin, hauríem de posar en valor que dels més de 2.000 socis del club, gairebé 1.000 venen sempre. Una xifra que parla i molt de la fidelitat del primer anell social, el més proper al club, els que no només van a Olot quan l'equip es juga la vida en l'última jornada, sinó també en els partits de pluja i de fred de novembre, desembre o gener.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui es compleixen anys de la Senza i Purua, el 28 de maig, però del 2011, de fa 8 anys, Déu-n'hi-do com passa el temps, el Sabadell pujava tal dia com avui a segona A, gràcies a l'1-1 Eibar, amb gol, segur que el recordeu, de Marc Fernández.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Miss Worldwide, let's celebrate.
Sis minuts per sobre de les dues. De seguida saludem a un dels integrants de la plantilla de l'Escola Pia, d'un equip que ha aconseguit la classificació per la Copa del Rei. El conjunt escolapi necessitava guanyar i que el Mataró no ho fes per recuperar la tercera plaça del grup 3 de la segona divisió B de futbol sala, i es van donar els dos condicionants. La Pia visitava el Canet en un partit on els dos equips s'ho jugaven tot en l'última jornada, els del Maresme per salvar-se, els sabadellencs per aspirar aquestes places de privilegi, i l'equip entrenat per Carles Vidal es va imposar per 1-3, però de res servia, com diem, la victòria si el Mataró no punxava. Per tant, tots pendents també de l'altre partit, com ha explicat Vidal, que diu que era inevitable.
A la segona part, sobretot els rivals, nosaltres també, estàvem quasi més pendents del que passaven en altres partits del que passava en el propi partit, no? I això va fer que hi hagués moltes parades al partit, que fos molt, molt lent el joc, i això, doncs, vulguis o no, afecta molt a la intensitat i el joc, no, de cada equip.
El Mataró va acabar empatant 3-3 finalment amb el Pallejà, i això permetia als escolapis assolir aquest objectiu, i tot plegat després d'una temporada realment convulsa amb la sortida de Borja Burgos. Així ho ha viscut Carles Vidal.
No ha sigut una situació fàcil per ningú, però també és veritat el que ha passat, no? Que al final som un grup, un equip molt unit, on portem ja aquest cicle, diguem, de 2 anys que hem estat treballant d'una forma tots junts, ja sigui des del cos tècnic, no? Com amb els meus companys i inclús quan hi havia el Borja, com el mateix equip, no? Tots teníem clar el que havia de passar després de la decisió que es va prendre fa unes setmanes, i tant l'equip com el cos tècnic hem treballat perquè tot intentés estar el més normal possible.
I la veritat és que ho ha aconseguit finalment amb aquesta classificació per la Copa, però això sí, Vidal assegura també que no té la intenció de seguir al front de l'equip, però sí té en ment continuar l'estaf tècnic escolapi.
M'ha tocat, el que dius, estar al capdavant, m'ha tocat prendre decisions com a primer entrenador, però al final la meva feina no és la de primer entrenador, no? La meva feina és una mica més la del segon terme, no? Tant del respecte físic dels jugadors com l'aspecte emocional dels jugadors, poder ajudar l'entrenador, etc. A mi m'agradaria molt seguir vinculat a aquest staff tècnic del primer equip de l'Escola Pia, però com a segon entrenador, com a ajudant de l'entrenador.
I un dels integrants de l'Escola Pia, com dèiem, ens escolta des de fa un moment, és el Pepe Font. Enhorabona per la classificació. Què tal, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé.
No depeníeu de vosaltres mateixos en aquesta última jornada, i per tant la primera pregunta, us l'esperàveu, la classificació, o us va enganxar una mica per sorpresa?
Bueno, no ens l'esperàvem, però sabíem que el Pallejà, doncs, aniria a fer un partit molt seriós, perquè ells també jugaven, que si nosaltres perdíem i ells guanyaven, doncs potser també entraven a la Copa. I això ens va donar, doncs, ales, doncs, perquè nosaltres sortíssim a tope, i al final, doncs, mira, aquest empat a 3 entre el Mataró i el Pallejà, doncs, ens va donar molta alegria i molt feliços, la veritat.
Ara escoltàvem el Carles Vidal, que explicava com s'havia viscut a les dues banquetes. Clar, es va complicar tot molt després de la derrota contra el totpoderós CCR Castelldefels, però el Mataró, al final, com dius, va acabar fallant contra el Pallejà. I des de la pista, com ho vau viure? Sabíeu en tot moment la informació que us arribava des de Mataró? No ho sabíeu?
Bueno, en principi no volíem saber res, perquè nosaltres volíem estar concentrats en el nostre partit, en guanyar el partit, sí o sí, ja està. Però clar, a mesura que anàvem passant els minuts, el Canet també estava perdent temps perquè també volia saber el resultat del Barceloneta-Cerdanyola. Doncs nosaltres vam estar ja una miqueta més amb els neguits, amb els nervis, per saber ja què estàvem fent també, el Mataró i el Pallejà. I al final, doncs, el Santi Cerdà, que estava a la grada que no va poder jugar, doncs ens va començar a informar del resultat i mica en mica, doncs, ens anàvem alegrant perquè ens va dir el 3-3 quan faltaven dos minuts i quan va acabar el partit, doncs, super eufòria, vam sortir tots de la pista, vull dir, va ser un moment molt, molt bonic i molt màgic, la veritat.
Un moment que arriba també després d'una temporada, no sé si dir convulsa o complicada com a mínim, amb tot el que va succeir al voltant de la figura del Borja Burgos. Des de dins del vestidor m'imagino que és un premi, és una recompensa haver assolit l'objectiu de la Copa i que en certa manera serveix com per passar pàgina aquesta temporada complicada, no? De pair, de viure.
Sí, bueno, ha sigut una temporada molt difícil, simplement perquè la temporada moltes lesions també hem tingut, l'equip tampoc crec que no ha estat al 100% en tots els partits, i més amb el tema del Borja, que al final de temporada hem jugat els últims 6 partits sense entrenador o 5, i això també ha sigut un handicap bastant gran. Però tampoc ho hem tirat endavant perquè ens coneixem molt, som una família de fa molts anys, sabem el que hem de fer en tot moment, i sobretot també donar gràcies al Carles Vidal, perquè també ha fet una feina molt gran, tant al Marpès com al Fisio, a l'Arnau, que ens han ajudat molt, i ja et dic, nosaltres hem tirat endavant amb compromís, perquè nosaltres sentim aquest club com molt nostre, i la veritat és que ha sigut així, i la recompensa ha sigut aquesta, que entrarà a la Copa del Rei, que a tercer és una lliga molt competitiva, i res, i esperar la temporada que ve, aviam que...
En certa manera, ha respost una mica el que anava a preguntar-te ara, que és, en una situació com aquesta, amb mes i mig sense entrenador i amb tot el que es va viure amb el tema del Borja, el fet de ser de la casa i de portar tant de temps junts, m'imagino que serveixi molt per saber afrontar una situació com aquesta.
Sí, és el que t'he dit. Ja dic, som molts anys que hem jugat junts, la veritat, ens coneixem de pe a pa, sabem el que ha de fer un, sabem el que ha de fer l'altre, sabem el rol que té cadascú bàsicament a dins la pista i a fora també, i això pues, fa que podem arribar doncs, on hem arribat. I et dic, el Borja ens ha ajudat molt en temes de sistemes de joc, en temes de com s'ha de pressionar, també potser el Carles ha agafat els seus instruccions de cara als nostres partits contra el Canet, contra el Cerdanyola, contra el CCR, contra el Mataró, i això també ens ha servit també, vull dir, estic molt contents amb el que hem lograt i de disfrutar-ho.
Per un equip com el vostre, que ha arribat al sostre i ha hagut de renunciar-hi precisament per manca de recursos, què suposa el Carmel de la Copa?
Bueno, suposa que, bueno, primerament jugar en primera ronda contra un equip de la nostra categoria, però que, bueno, tenim el factor de pista a favor, o sigui que vindran a casa a jugar, i això ja és molt, i de fet, si guanyem aquella ronda, doncs podríem jugar contra un primera, ja sigui Marfil, sigui Barça, sigui un Saladeu Saragossa, perquè em sembla que va més per proximitat, i això, el fet de la, com sempre diem, a Sabadell, que hi hagi un partit d'aquestes característiques amb aquests rivals i tot, doncs fa que el futbol sala de Sabadell sigui d'elit, saps què et vull dir? I sobretot estem molt contents per poder jugar aquests partits, com la temporada passada que ens va la Copa Catalunya, però va ser un partit inoblidable, i volem seguir treballant per aconseguir aquests partits.
L'última, em deies abans que segurament no ha estat el millor any o que no heu donat el 100% en alguns enfrontaments, però malgrat tot, un any més sou un dels rivals a batre de la Lliga, buscant aquesta motivació extra sempre que comentaves ara, més enllà de no poder pujar, per exemple, per qüestió de recursos, i la pregunta també és com aconseguiu aquesta fiabilitat de pràcticament cada any estar sempre a dalt?
Doncs bàsicament perquè treballem molt els entrenos, la veritat són dos dies a la setmana que entrenem 2 hores i la veritat és que entrenem al 100%. i això fa que, bueno, en els partits, també amb la qualitat que tenim els jugadors i amb la unió que en fem, doncs, i la, sobretot el nostre camp, que és un fortín, com si diguéssim, fa que cada any estiguem allà dalt, cada any estiguem lluitant pels primers, els tres primers llocs, i això fa que siguem un equip bastant complicat sempre a la segona vegada.
Doncs Pepe Font, jugador de l'Escola Pia, trasllades de part nostra. Tot el vestidor, l'enhorabona per aquesta nova classificació per la Copa del Rei. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, gràcies.
El de l'últim cap de setmana també va ser el darrer partit de Diego Blanco al capdavant del Club Natació Sabadell, que es va acomiadar amb un triomf per la mínima 4-3 a Calbalsà contra el Segorbe. S'ha especulat i molt amb el futur a la banqueta nedadora des que la Pia va prescindir de Borja Burgos, des que es va saber que Diego Blanco no continuaria al club i, per tant, suposo que no hauran estat tampoc setmanes fàcils per algú que ha estat 4 anys al club com és el Diego Blanco. Què tal, com estàs? Bona tarda, Diego.
Hola, bona tarda.
Comiat amb victòria, començo per aquí, en l'últim partit teu al Natació Sabadell, un comiat estrany, m'imagino, en quant a sensacions, però intueixo que com a mínim amb aquesta satisfacció d'acabar guanyant.
Sí, bueno, era lo que queríamos, ¿no? Lo que buscábamos, por lo menos llevarnos una alegría, terminar bien, intentar, pues, a toda la gente que vino a que el sábado despedirnos con una victoria, y nos costó, pero bueno, al final nos llevamos los tres puntos, que era lo que buscábamos, como he dicho, y bueno, contento por la victoria.
La teva idea era seguir al club, ¿oi?
Bueno, pues sí, la verdad que no te voy a mentir, mi intención era continuar. Yo estaba a gusto, creo que se iban dando pasitos hacia adelante, desde que conseguimos la permanencia, hemos ido cada vez avanzando en la clasificación y cada año mejor, y mi intención era continuar, pero yo creo que hay momentos que uno, pues, se tiene que plantear el final d'un ciclo, y era el momento.
El teu cicle ha estat 4 anys aquí a Sabadell, al Club Natació, com els valores?
Bueno, lo valoro muy positivamente. Creo, como te he dicho, hemos ido mejorando año tras año. Cogimos el equipo en tercera, ascendimos a segunda B. Cada año hemos mejorado en la clasificación. El primer año, pues, nos salvamos sufriendo casi en la penúltima jornada, y bueno, en esta ocasión el equipo ha estado media tabla. Hemos pasado algún momento malo, pero sí que es verdad que el equipo ha ido de menos a más, y de hecho hemos conseguido mucho más puntos en la segunda vuelta que en la primera, y al final, pues, faltando 5 o 6 jornadas, el equipo está más que salvado, ¿no?
Ara tiro de memòria, has entrenat aquí a gent amb qui tenies fins i tot una amistat fora de les pistes, com és el Dani Salgado, de primeríssim nivell futbolístic, has pujat de categoria, has estat en un club amb una gran estructura. De tot això, de la teva etapa aquí al Club Natació Sabadell, amb què et quedes?
Pues me quedo con lo que tú has dicho, con los jugadores que han estado a mi lado, no solo Dani, que ha estado los dos últimos años. No me quisiera dejar a nadie, pero Pep Gilbert, Mar García, Alex Borrego, Chato, Joan Miñaro, los que llegaron a principio en tercera, como Sintu y Salva, todos los jugadores que he tenido en la plantilla. Creo que he sentido su cariño, he sentido que siempre han estado de mi lado, que han ido hasta donde yo les he dicho, y lo único que, con lo que me quedo, es con eso, ¿no? Porque haces amistad con jugadores que no conocías, que te has tirado 4 años con ellos, y te llevas, pues, ese cariño que lo recibes, ¿no? Que lo percibes de ellos.
Dèiem abans el tema dels rumors que han anat sorgint en els últims mesos a la segona B de Futbol Sala. Tu com els has gestionat? També a nivell intern, a nivell personal teu, i fins i tot amb els vestidors, amb els teus jugadors.
Bueno, yo lo he ido gestionando. Al final, tienes que ser profesional y tienes que saber que te debes al club, donde te contratan. Cuando era jugador, pues ya lo hacía cuando era jugador, y ahora cuando, desde que soy entrenador, no varía mi forma de ser. Yo, en el momento que te enteras que no vas a continuar, es duro porque estás a gusto en un sitio y cercano, porque pues Tarrasa y Sabadell están muy cerca, y bueno, es duro. Luego pues tienes que trabajar e intentar conseguir los objetivos que te marcas y seguir trabajando hasta final, hasta el último día, como fue esta semana, que bueno, pues yo les pedí a los jugadores lo máximo para conseguir la victoria y el último esfuerzo, porque pues, se terminaba. Entonces, de esa manera tienes que afrontar estas cosas.
La última, a partir d'ara què? On hem de mirar de cara al futur, la pròxima temporada, per exemple, per trobar el Diego Blanco?
Bueno, tengo varias ofertas. Lo más seguro es que me acabe en Palleja, porque es un club que me gusta, segunda B, y es un reto que como te digo, que me gusta, y bueno, y no dejar esta categoría que es muy bonita.
Doncs estarem pendents llavors de Pallejar per saber com van les coses. Enhorabona per la feina feta aquestes quatre temporades, i també gràcies a nivell de Ràdio Sabadell pel tracte que has tingut sempre. Diego, una abraçada.
Gràcies a vosaltres i per l'atenció que sempre habéis tenido sobre mí, así que seguramente que nos volveremos a ver.
Un plaer, segur que sí. Cuida't molt.
Una abraçada.
I encara en futbol sala, l'Amics del Pou Nou Escorial va certificar l'ascens a tercera divisió, on es trobarà amb el grup Zarraona després del còmode triomf per 8-0 contra el Casserres. El conjunt del Berguedà es va presentar només amb 4 jugadors de pista i un porter al pavelló del Nord, un fet que va facilitar la victòria dels locals. El conjunt dels marinals no només ha ascendit a tercera, sinó que també ha acabat com a campió del seu grup de la divisió d'honor catalana, aprofitant l'ensopegada de l'Olesa en aquesta última jornada de la temporada. Un dels que va viure in situ aquest nou ascens, el tercer de consecutiu, va ser el Pau Vituri, que després del partit va conversar amb un dels alma mater de l'entitat, amb el Cinto Aranda. Precisament el Diego Blanco l'esmentava ara en el seu passat al Natació Sabadell, ara capità i encarregat de la direcció esportiva de l'Amics del Pou Nou Escorial.
Doncs som-hi, aquí a peu de pista del pavelló del Nord, amb el Cinto Aranda, capità de l'Amics del Pou Nou Escorial. Cinto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, s'ha assolit l'objectiu de la temporada, el fet de pujar a tercera divisió, que suposo que, independentment de cada primer segon, era el que volíeu a principis de la temporada.
Sí, l'objectiu era, bueno, el sueño era subir a tercera, cuando llegué aquí hace 3 años, y lo hemos cumplido, o sea que ya ahora solo queda esperar a ver Olesa, si que m'han dit el empate en la meva parte, pues igual somos campeones también.
Avui teníeu un partit d'aquells que era un tràmit, no? Al final el Casserres no jugava res, ha vingut aquí amb 4 jugadors i el porter. Un dia d'aquells, més enllà de guanyar, de gaudir també.
Pues sí, tampoco me esperaba yo que vinieran 4 y el portero, pensando, bueno, yo que sé, tampoco, no me ha parecido bien, pero bueno, lo importante era el objetivo, era subir y da igual como fuera, o sea, lo importante es que estamos en tercera la temporada que viene, y ahora nada, la temporada que viene a afianzarnos tranquilamente ahí en la tercera división. Y bueno, y quién sabe de aquí a, bueno, la temporada que viene no, pero a lo mejor a la siguiente, pues quién sabe si tenemos mejor equipo, mejores sponsors, y podemos hacer un equipo a subir a segunda vez.
I si tot el més maco d'una jornada com avui és pràcticament haver omplert una grada d'aquestes al pavelló del Nord i estar amb tota la família, amb tots els amics, a fer aquesta sensació de pinya, no?, de família, en un dia important com aquest.
Es que desde el día que llegamos aquí, bueno, nos recibieron con los brazos abiertos. Esta es nuestra casa, esta es nuestra familia, esto es más que un club, o sea, aquí todo lo que se hace desde el corazón. Y bueno, ya lo has visto, el pabellón Nord, que es muy difícil llenarle, una gran antera a reventar, y esto va a ser mucho más el año que viene, y va a seguir creciendo. Esa es mi hija, va a seguir creciendo, y bueno, os invito a que sigáis viniendo. Gracias por todo, porque gracias a Sabadell se comporta con nosotros muy bien, y espero que el año que viene podamos conseguir más cosas bonitas y que estéis con nosotros.
Has mencionat molts cops ja la temporada que ve. Aquest és un projecte ambiciós, no? No ho heu amagat. Parlàvem aquesta setmana amb el Julio i ens deia també que, independentment de pujar o no, l'objectiu era tenir una plantilla que estigués competint a zona tranquil·la, de tercera, fins i tot mirant cap amunt. És l'objectiu de cara a la pròxima temporada?
Sí, el objetivo el año que viene es el afianzarnos en la tercera división y sin presión ninguna, como hemos estado estos tres años. Y no, el objetivo no será subir, el objetivo será estar tranquilos y, bueno, quién sabe, estando tranquilos no estamos ahí arriba. O sea que lo importante ahora es que ya estamos donde yo prometí cuando llegué aquí al Presi, prometí que en tres años subíamos a tercera y lo hemos conseguido.
També preguntar-te, Cinto, perquè suposo que vas estar treballant, no?, aquestes últimes setmanes amb vistes al futur, no? Suposo que ja heu començat a tocar alguns jugadors, a planificar, a confeccionar la plantilla de la temporada que ve.
Sí, bueno, el 85%, 90% de la plantilla el año que viene será la misma. En teoría hay tres jugadores que se retiran, entre comillas, que, bueno, que ya veremos qué pasa. Tenemos un señor B que tiene bastantes jugadores jóvenes que el año que viene son del primer equipo seguro. Y bueno, y tampoco hace falta buscar mucho más fuera, porque lo que hay dentro la verdad es que es muy bueno y la escuela sigue creciendo y el día de mañana lo importante es que el primer equipo pueda tirar de la escuela.
¿Teniu pensat ja com celebrar-ho?
Bueno, ahora vamos para el Templo Escorial, para el nuevo Escorial, el restaurante del Presi. Estaremos ahí echando una cervecita, estáis invitados, unas tapitas y quien quiera, ya sabe, está invitado.
Doncs Cinto Aranda, capità d'aquest Amics del Pou, Nou Escorial, moltíssimes felicitats de part de tota la gent de Ràdio Sabadell per aquest ascens a tercera. Una coseta més que em volies dir, no?
Sí. Insisto, gracias a Ràdio Sabadell, gracias a Sergi Garcés, es una persona que de primera que llegué es increíble, ya le regalo una camiseta a su hijo hoy. Gràcies de veritat de corazón, sois increïbles.
Avui l'hem tingut també el Sergi veient el partit amb l'Aleix, sí senyor. Doncs Cinto, moltíssimes felicitats de nou i la temporada que ve a gaudir amb vosaltres a tercera i també tindrem derbis amb el grup Tarragona en aquest cas. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
L'espia de Mahler amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i dos quarts de tres de la tarda de seguida. En qüestió de dos minuts creuem l'equador d'aquest programa dimarts 28 de maig del 2019 al Centre d'Esport Sabadell. Si heu llegit el Twitter segur que ho sabeu ja, congelarà el preu dels abonaments dels 948 socis que han anat a més del 90% dels partits a la nova Creu Alta aquesta temporada. L'entitat arlequinada compleix d'aquesta forma amb una de les promeses que va fer a l'anterior campanya d'abonats, la de la temporada que tot just acabem de finalitzar, com ha explicat avui a Ràdio Sabadell la vicepresidenta Anna Navés.
Campanyes de màrqueting més comercials o més socials n'hi ha moltes i en aquell moment es volia premiar una miqueta l'assistència al camp, no? Estàvem rondant els 1.200 i 1.400 socis al camp i volíem passar més enllà. El que se'ns va ocórrer, que ho hem fet molts clubs, no és cap invent nostre, era això, no? Premiar doncs, l'assistència. I en aquest cas es va posar el 90%, es va publicar la campanya i s'acabava de complir amb el que havíem promès.
Una Nana Bés que tampoc ha volgut entrar a valorar les polèmiques que s'han creat a les xarxes socials. El Centre d'Esports treballa per poder llançar la campanya d'abonaments 2019-2020, la de la pròxima campanya durant el mes de juny, i segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la intenció és que l'augment dels preus sigui mesurat, sigui lineal, sigui en consonància amb el que ja es va fer el passat estiu, quan algunes categories fins i tot es van quedar allà on estaven i no pas fer una gran pujada. Només també ha destacat com una xifra positiva aquest gairebé miler de socis, que es diu aviat, que no han fallat pràcticament en cap partit a casa, remarcant la fidelitat de la massa social més propera al Centre d'Esports.
Realment s'ha d'agrair, perquè quan hem mirat, ens comentàvem que com hem averiguat això, no? Pues al final són els tornos. Mirem quanta gent ha entrat en el camp en aquest, pensàvem que parlaríem d'unes xifres de, no sé, més baixes, i al veure que queden quasi un miler, doncs realment ha estat sorprenent i gratificant, perquè realment el soci és molt, molt, molt fidel.
I un dels punts que serà més recordat segurament d'aquesta discreta última campanya, la 18-19, és el desplaçament massiu fet per l'afició a Olot en l'última jornada del campionat. Una resposta que ha agraït la vicepresidenta Nana Bés. Això sí, la dirigent també ha explicat que alguns dels actes socials organitzats durant tot l'any també estaven pensats en premiar els socis.
Esplèndida, jo diria. No ens ho podíem esperar mai, i el nostre agraïment sempre. I el que farem és valorar aquesta antiguitat, tot i que aquesta última temporada s'ha fet moltes coses a favor de l'antiguitat dels socis, o sigui, hi ha el soci d'honor, hi ha el tema de la llotja, de la sala VIP, fem un calendari d'activitats que s'han fet 47 activitats durant tot l'any, i en aquestes activitats s'ha premiat també l'antiguitat del soci, el soci de tota la vida, les sagues arlequinades, o sigui, tot ha estat enfocat dins del CES de tot a valorar i a posar en relleu aquestes sagues familiars arlequinades i l'antiguitat del soci, no? És un missatge que hem repetit durant tot l'any i que realment és l'orgull del propi club.
Hotel Suís.
La cara, perfecta, Juanjo, per això Cuenca, aquesta a l'espai és boníssima, se'n va Marc Fernández dins l'àrea, Marc Fernández, prova el xut, Marc Fernández, gol, 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 gol,
i avui es compleixen 8 anys d'aquest moment, d'aquest gol, d'aquest ascens, 8 anys des de l'empat a una i Purua que feia tornar al Centre d'Esports Sabadell a segona al futbol professional, i coincidint amb aquest aniversari, el conjunt arlequinat tanca el cicle de xerrades que ha anat fent durant la temporada amb una trobada ben especial que té un cartell de luxe. Avui l'entrenador de l'ascens, Lluís Carreras, serà un dels tertulians d'excepció, acompanyat pel periodista i conseller Àxel Torres, pel capità en el seu dia, Genís García, i també el company del diari de Sabadell, Pere Figueres, no només, evidentment, per parlar d'Eibar, per exemple, Genís no formava part ja en aquell moment de la plantilla, sinó una miqueta en general sobre el Centre d'Esports Sabadell. Ana Navés, la vicepresidenta, ha comentat així la trobada.
Ens fa molta il·lusió fer aquesta última tertúlia futbolística. Hi ha hagut seguidors que hem tingut, gent que ha vingut a totes també, però cada vegada hi ha més gent que ve i que s'ho passa, doncs, força bé, no? És més, normalment ens diuen, bueno, això acabarà d'hora, no? I al final són les 11, les 11 i mitja, les 12, fins i tot a la nit, i encara estem allà, cervesa en mà, gràcies aquí a DAM i a Disnova, i gràcies a Valero també, perquè ho fa bastant més amè amb el pica-pica que ens fan cada nit, no?
Doncs una tertúlia ben amena, la que tindrem avui. Per ser un dels tertulians d'aquest vespre, l'Àxel Torres, també ens ha deixat un comentari, una petita columna d'opinió, no parlant de la xerrada d'aquest vespre, o no només parlant d'aquesta trobada, sinó sobretot recordant Eibar amb context, amb el punt de vista de 8 anys després d'aquella proesa.
Crec que Eibar segueix sent un referent per tots nosaltres. Crec que hi vam pensar molt la setmana passada quan vam anar a Olot. Segurament des d'Eibar era el desplaçament més massiu, el desplaçament d'una jornada decisiva que va convèncer a més gent per seguir a l'equip. I per tant crec que el somni ha de seguir sent a repetir Eibar. Tots som conscients de que Olot no va ser Eibar, de que Olot no suposa un punt tan alt ni molt menys, però que sense Olot no podem aspirar a tornar a viure un Eibar com el que vam viure fa 8 anys. I recordar-lo i tenir-lo present i rememorar com va ser aquell dia i tot el que vam fer i com ens vam sentir, És important perquè ens dona més ganes de tornar-ho a viure, ens fa recordar que vam ser molt feliços i ens indica que si volem tornar a ser tan feliços hem de treballar cap a aquella direcció, no? Crec que l'acte d'avui, tot i que en un principi no estava pensat com un memoràndum, com un aniversari d'Eibar, el Ser i el Lluís, crec que podrem parlar-ne molt i segur que serà una xerrada molt, molt bonica, que ens omplirà tots molt.
Carreres, precisament. Estarà avui l'Àxel Torres, també el Pere Figueres i, com diem, el Genís Garcia. Aquesta petita columneta d'un minut i mig ens deixava l'Àxel Torres i la pell de gallina, recordant els Lutgardes Friens i aquell gol de Marc Fernández d'avui fa 8 anys. La trobada serà a la sala VIP, a l'estadi de la Nova Creu Alta, a les 8 del vespre i oberta, evidentment, a tothom.
Hola, sóc Joan Aretjogo, segon míster del Sabadell i cada migdia escolto Hotel Suisse a Ràdio Sabadell.
I encara en futbol, José Quereda Pirri ha tornat a la ciutat després d'un any i mig a les Illes Balears. El tècnic sabadellenc, que és, com sabeu, des de fa unes setmanes el nou director esportiu del Sabadell Nord, l'hereu del club en el qual va sorgir en el seu dia com a futbolista. Amb ell hem quedat a les últimes hores per parlar una mica de tot, dels play-offs per ascendir a segona B, de primera catalana o dels motius que l'han portat de tornada a Can Uriac des del Nadal cap aquí. A la banqueta del municipal de Can Uriac, al costat d'un home que ha jugat aquí uns quants partits, José Antonio Quereda López Pirri, què tal, com estàs?
Molt bé i molt content de posar-me un altre cop a la vostra disposició i xerrar una miqueta de futbol, que és el que ens agrada a tots.
Director esportiu del Sabadell Nord des de fa ja unes quantes setmanes, però clar, jugador en el seu dia també del Can Uriac, i home, aquest camp has viscut unes quantes batalletes, eh?
Sí, aquí vas començar, com diu tothom, no? És un típic, un tòpic, a formar-me com a jugador i com a persona, però és que és la veritat, o sigui, jo els amics del futbol de quan vaig començar són els amics que puc dir que es tindré sempre, no? I la veritat és que és molt bonic tornar aquí al barri un altre cop i veure la gent quan eres petit, que es fa, gent que ja es fa gran i que respecta i que et saluda amb carinyo, doncs això és, no té preu, no? El tornar a casa i veure que tens encara l'estima de tothom és molt agradable i, bueno, és una empenta cada dia per continuar lluitant per aquest club, que porto molt poquet, però estic content de com estem fent les coses fins ara.
Tu portaves un temps fora ara, entre segon entrenador del Gavà, vas estar a la penya deportiva Santa Eulària, director esportiu del Formentera, i de cop i volta al Nadal vens cap aquí, cap a casa una altra vegada. D'entrada et pregunto com estarà el retorn a casa en tots els nivells, a nivell personal, el fet esportiu també d'acabar arrelant a la que ha estat la teva primera casa, al Sabadell Nord, com a director esportiu ara. Com estàs vivint aquest canvi de xip i el retorn als orígens?
La veritat és que podia semblar fàcil, però no ho és. O sigui, he estat 18 mesos fora, he estat una miqueta vivint el que és el futbol de l'Ella, que no té res a veure amb el que es juga aquí a Catalunya, que és el que jo conec de sempre, i sí que és cert que m'està costant una mica adaptar-me a, bueno, un altre cop a les categories, al reglament, al tema d'ascensos i descensos, i ha canviat tot, i jo he portat molt temps també sense tocar futbol base aquí a Catalunya, i bueno, i ara mateix per mi és un aprenentatge i tinc aquí gent al club que m'està arropant, i bueno, estic posant el dia perquè amb la meva feina tampoc és fàcil poder dedicar-me de ple amb això com a mi m'agradaria, però ja et dic que content del que estem fent fins ara.
A finals de setmana tindrem la resolució de les eliminatòries del play-off descens de segona divisió B, de tercera divisió, i m'imagino que per algú que ha fet la plantilla del Formentera, encara que porti mitja temporada fora, va pendent del que succeeix allà a les Illes Pitiuses o no?
Sí, molt pendent del Formentera, sobretot per això, no? Perquè hi ha gent que he portat jo i gent que, bueno, que allà doncs, potser l'entrenador no coneixia, però jo sí, i estan donant un bon rendiment. I també tinc que dir que el mèrit de que el Formentera estigui on està ara mateix fent playoff és mèrit del cos tècnic, perquè ha sabut treballar amb els jugadors que, bueno, que entre ells jo vaig portar, i sobretot per als jugadors. I la penya deportiva doncs, ara mateix ho té molt a prop, i ojalà de debò que aconsegueixi aquest objectiu, que és pujar, i jo crec que ho faran.
Sí, si te l'has de jugar, tu veus un Sabadell Formentera un altre cop l'any que ve.
M'agradaria veure un Sabadell Formentera i un Sabadell Penya Deportiva, està clar, no? Evidentment, són els meus clubs, jo he estat allà i treballant de manera professional, per sort, però jo tinc clar amb aquest tipus de partits, el pronòstic meu, els dos partits són, o els quatre partits, és un pronòstic arlequinat perquè serà l'equip del meu cor, i tot i que estava a Gavà també, professionalment volia que guanyés el Gavà, però jo sempre he sigut del Sabadell i mai ho he amagat.
Estem, com dic, a la zona de banquetes, per tant tenim a tocar un munt de nois que estan fent exercicis ara d'escalfament, començant els seus entrenaments, perquè hem de parlar del Sabadell Nord. D'entrada pregunto pel primer equip. Ahir, per exemple, parlàvem amb el president, amb Antonio Olou, amb Quico Díaz, amb l'entrenador. És espectacular el que han aconseguit muntar, vestir, pujar la categoria, que feia molt de temps que no es vivia, com a Sabadell Nord, per exemple, no s'havia viscut mai, i fins i tot després aconseguir una permanència que quan un miri la classificació amb el temps dirà Sabadell Nord, primer any, 8è, 46 punts.
Sí, ja quan estàs fora del club i ho veus a la distància, ja té mèrit, no?, i li dones molt valor, però quan estàs dintre, t'adones que encara té més valor. O sigui, jo ahir no vaig poder estar, o sigui, el dia de partit no vaig poder estar per un tema de feina, però sí que he estat en contacte amb la gent, he vist moltes imatges també, i dona goig, no?, però com un equip molt humil, de barri, on tothom treballa, on la gent no cobra, sobretot veure l'afició del Sant Julià, del Canoria, del Royal, tota l'afició junta celebrant una permanència com si hagués sigut un ascens, doncs això té molt mèrit, i aquí ha sumat tothom, no?, tant els jugadors com el cos tècnic, que evidentment té una part molt important de mèrit, perquè la feina que ha fet Quico Díaz i els seus col·laboradors està per sobre de tot, i han sabut treballar bé, i sobretot han fet que el Sabadell Nord sigui un equip guanyador, i sobretot s'ha notat en els partits que l'equip estava perdent, no? Però s'han posat les piles tota la temporada, però han apretat i bé aquests dos partits, que és quan feia falta, i ja et dic que en una setena posició té molt mèrit si et poses a mirar tots els equips que n'hi ha i els pressupost que n'hi ha i la història dels equips que formen la primera catalana.
Ara toca reinventar-se, ho dic perquè, clar, la plantilla no era molt llarga i amb totes les baixes, lesions, que no ha estat de sort tampoc la plantilla enguany, etc. I també la gran temporada que ha fet l'equip, amb molt pocs recursos, en un club molt modest, això significarà que, suposo, algun club doncs es fixarà en algun integrant de la plantilla, i encara que no sigui així, toca fitxar per no patir tant com s'ha patit aquest any, no?
Sí, m'agrada aquesta paraula que has dit, el que toca reinventar-se. No sé si és la més adequada en aquest cas, però sí que és cert que comptem com que marxaran jugadors, no? Alguns marxaran per voluntat pròpia, altres jugadors perquè potser d'aquí tenim que veure encara en quins jugadors volem que siguin, també jugadors que aniran potser a una altra categoria o a la mateixa categoria, i el que volem és això, no?, que el que vingui, que tingui la porta oberta per sortir, i ja ens agrada que jugadors que tinguem nosaltres aquí pugin de categoria, aunque sigui amb altres equips, no? Ja et dic que sí, que ara ve una feina molt difícil perquè els jugadors han fet una bona temporada, ara tothom té el servei de scout en el futbol, i la gent aposta per la gent jove, i Sabadell no és un equip que té gent jove, i ja et dic que té una plantilla per mi per lluitar per tot, no? Però el pressupost és el que hi ha, i això en el futbol mana també, i bueno, sabem on tenim les nostres limitacions, on està el nostre sostre, però evidentment el que volem és evolucionar, i jo crec que amb la mà de Quico Díaz i des que formi la plantilla l'any que ve intentarem millorar la classificació aquesta temporada, segur.
Per no centrar-ho només en el primer equip i mirar també la base, etc., segur que t'han fet aquesta pregunta moltes vegades. Per què José Creda Pirri un altre cop torna cap al Sabadell Nord, no? Com és que s'engresca amb un repte com aquest?
Bona pregunta també. El que passa és que bueno, vas tindre que vindre al gener per un tema familiar, i vas tindre que quedar una miqueta de manera obligada, i bueno, vas tindre que canviar de feina, i bueno, i jo vull continuar vinculat al futbol, i aquest és l'equip del barri, estic a 2 minuts de casa també, ha crescut molt i encara li falta molt per créixer, i jo sóc un boig d'aquest esport, i sobretot del més proper, el més casolà, i m'agrada estar aquí, i vull que aquest club vulgui cap amunt, independentment de que José Quere estigui aquí o no, i el que vull és que Sabadell no tingui pirri per anys, i però bueno, canvia la vida, però també et dona una altra vida, i ara mateix estic involucrat aquí al màxim dintre del temps que tinc, i vull créixer amb aquest club.
L'última que et faig, més en línia de ciutat, que no pas només del Sabadell Nord, perquè ahir, per exemple, en el programa també repassàvem una miqueta l'actualitat del futbol de la ciutat, i déu-n'hi-do, no?, el cap de setmana que hem viscut i la temporada en general. Ascens, vaig des de baix fins a dalt, ascens del Cercle Sabadellès a tercera, el Can Rull es va quedar tocada una promoció d'ascens a segona, un exequip teu, el vas dirigir des de la banqueta com el Tibidabo, ha tornat de la mà d'un exjugador teu, Jesús Díaz Vaquero, a segona catalana, la permanència d'aquest Sabadell Nord a primera, a segona, per exemple, el Tibidabo es trobarà amb el Sabadell B i amb la Sabadellenca, i tu que has passat per uns quants equips d'aquí de la ciutat, pel Candeu, pel Tibidabo, en el seu dia el Canuriac, etc., viu Sabadell un dels millors moments en l'àmbit de futbol humil, modest, de futbol de barri, veient tot això?
Sense dubte que sí, o sigui que la propera temporada sí que tindrem partits més interessants, i sobretot perquè obrim frontera, no?, de lo que és Sabadell, de lo que és Vallès. I jo sempre dic lo mateix, a Sabadell hi ha una bona cuna d'entrenadors i de jugadors, no? Per exemple, el Jesús Díaz Vaquero ja porta ja 4 anys entrenant, va tindre l'ascens també fa 2 temporades, se li va escapar a última hora, i bueno, és que el futbol tingui aquesta conta pendent, no? La tens tu amb el futbol. El mateix que Betis porta molts anys també ha salvat l'equip amb molt de mèrit, i penso que el futbol modest ara mateix està de moda, i és el que tenim que cuidar aquí a Sabadell, no? O sigui, competència sempre tindrem, però si ens podem ajudar tots uns als altres, independentment de la categoria que estem, doncs jo penso que això el beneficiat és el futbol de la ciutat, i sobretot els jugadors que no poden sortir a jugar fora per tema de feina o per tema de calés, i és bo que tinguin també això, unes altres sortides i altres categories, i al final tot es va movent, i és una alegria per tots.
Doncs José Quereda Pirri, casa teva, ja ho saps de sobres, que Núria, que més que ningú, des de nen aquí jugant en aquestes mateixes instal·lacions on ens trobem, i que tinguis tota la sort del món en aquest nou projecte.
Moltes gràcies i un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés, que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda fem un apunt de waterpolo, una última hora, perquè el Club Natació Sabadell d'Estalpul acaba de confirmar un fitxatge internacional per la seva plantilla masculina. Es tracta de Marco Abramovic, que ha signat ja pel Club Natació Sabadell. És serbi, de Belgrad concretament, de la capital, i és campió del món. Ho va ser ara fa 10 anys, el 2009, a Roma. La veritat és que el seu currículum del waterpolista de 33 anys és realment brillant, sorgeix d'un dels bressols del waterpolo europeu i ha guanyat, entre altres coses, amb la seva selecció, amb la de Sèrbia, 2 medalles a mundials, 2 europeus, 4 lligues mundials. Marco Abramovic, com diem, nou jugador del Club Natació Sabadell. En el seu currículum, a banda d'aquest fitxatge pel conjunt sabadellenc, també té d'altres clubs de primeríssim nivell europeu, com per exemple el Partizan o l'Estrella Roja de Belgrad, o ja fora del seu país, fora de Sèrbia, el Ferencváros i l'Eger. Per tant, fitxatge de renom pel Natació Sabadell, Marco Abramovic.
Gràcies, Iker Pajares. Marxa cap a Tel Aviv per disputar a partir de demà l'últim campionat internacional de la seva temporada. Serà un torneig amb dotació de $11,000 i on el jugador d'esquash sabadellenc parteix com el cap de sèrie número 1. Lluny de favoritismes, això sí, el del Malibu Esportiu reconeix que afronta la cita a Israel sense pressió perquè ja ha assolit la fita que s'havia marcat enguany.
Serà l'últim campionat de la meva temporada, la temporada 2018-2019. Com sempre, surto amb molts nervis. Ara fa un parell de setmanes vaig tenir una sorpresa, no? A l'Open de Wimbledon, on vaig aconseguir aquesta final, tampoc esperada, i que m'ha anat tan i tan bé. L'objectiu de la temporada ja està més que assolit. Entro en el top 50 i potser, depèn de l'actuació d'aquest campionat, potser entro al top 40.
Pajares arriba a Tel Aviv amb un gran bagatge, ja que ha guanyat 4 dels seus últims 5 partits al circuit mundial, el que li va permetre ser subcampió de Wimbledon. Si s'endú aquest Migdal Insurance PCA Tel Aviv, puntuarà més que passant una ronda d'un supersèries, amb la qual cosa arrodoniria així un gran mes de maig, un mes de maig bomba, com ha dit ell mateix, en el qual farà una queixalada històrica al rànquing mundial. Malgrat tot, el sabadellenc no acaba de refiar-se massa d'aquest tipus de tornejos menors, ja que té l'experiència del Subotnik Open.
Què a dir, no?, d'aquests campionats. Cada campionat és un món. Vinc de fer un molt bon resultat en un campionat molt gran, i ara aquí en aquest campionat més petit de tot això econòmica de $1,000, puc perfectament no guanyar-lo o ni arribar a la final, no? Ja em va passar al març, on a l'Open de Moscú vaig perdre la segona ronda en un campionat de la mateixa categoria.
I com a curiositat, si es compleixen els pronòstics, Pajares podria jugar la final contra el seu company amic Edmond López, que afronta la cita a Israel, si dèiem que Pajares era el número 1, com a cap de sèrie número 2, just per sota del sabadellenc, una circumstància que no els és nova a cap dels dos.
Serà un campionat emocionalment dur, ja que jo vaig a cap de sèrie número 1 i de cap de sèrie número 2 va el meu company Edmond López, que són en principi els dos que hem de fer la final, a priori. No és el primer cop que ens passa això, no? Que viatgem junts a campionats, al mateix campionat, i estem tota la setmana junts, dormim junts, entrenem junts, ens preparem junts, ens ajudem, i al final, l'últim dia, doncs, ens toca lluitar per una única plaça, no? A la final.
A partir de demà arrenca aquest torneig amb dotació $11,000 a Tel Aviv, amb el qual Iker Pajares tanca la seva presència al circuit mundial aquesta temporada. La tornada encara disputarà algun campionat amb menys pes, com ara l'Open Internacional d'Andorra o el Campionat d'Espanya per clubs, que disputarà amb el Tenerife, ja que enguany no hi pren part el seu club, el Malibú Esportiu.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís.
I som a la Setmana de l'Esport de Sabadell. Avui la Casa Duran acull a partir de les 7 del vespre l'acte de lliurament de trofeus als finalistes de la Festa de l'Esport. A la categoria de millor entitat esportiva de l'últim any, els clubs que opten el premi són el tennis, el Cercle, la UES, el Sabadell Nord, el Motor Club, el Club Triatló, el Gimnàstic, la Jazz, l'Escola Pia i l'Oar Gràcia. Pel que fa a la distinció als esportistes, els finalistes són Maica Garcia, Caral Castellet, Ani Espar, Aleix Gómez, Emma Garcia, David de la Cruz, Marc Sánchez, Sergi Cabanes, Maria Jopons i també el futbolista Cristian Tello. L'acte servirà també per reconèixer les 10 entitats del Premi a la Promoció de l'Esport. Són l'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, el Futbol Sala Sabadell Femení, el Centre d'Esports, l'Escola de Futbol, el Creu Alta Sabadell, l'Associació Esportiva Can Déu, Falcons, el Grup Zarraona, el Sant Nicolau i el Can Rull Rómulo Tronchoni. Completen els guardons de la trobada d'aquest vespre els 3 premis especials per la dedicació al món de l'esport enguany per Òscar Puig, per Josep Maria Sabater i per Miquel Borràs. El cap d'antena d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, serà l'encarregat de conduir aquesta cita a partir de les 7 a la Casa Duran. Recordem que la gala de la Festa de l'Esport serà divendres al vespre i que durant tot el cap de setmana hi haurà activitats esportives a peu de carrer, motiu pel qual dissabte farem un programa especial des del racó del campanar.
Thank you.
I els últims minuts de l'Hotel Suís d'avui els dediquem al món de l'handbol, perquè ja tenim sortejats els quarts de final de la Copa Catalana Gonzalo Usero. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Classificats hi tenim tant l'Oar Gràcia com el Creu Alta Sabadell. Els verdiblancs s'enfrontaran al Gavà a domicili, mentre que els arlequinats rebran a Cal Balsac la Roca. Les eliminatòries, per cert, Sergi, a partit únic.
A partit únic, i es dona la següent curiositat. L'Oar és equip de primera nacional i s'enfronta al Gavà, que està una categoria per sota, Lliga Catalana. I alhora el Creu Alta, equip de Lliga Catalana, s'enfronta a un de primera nacional, a la Roca. Així que, per què no, tots dos equips sabadellencs es poden intercanviar informació per saber més del rival que tenen i així poder somiar amb una final a 4 amb dos representants de la ciutat. I això és el que diuen Cesc Vallribera, el capità del Creu Alta Sabadell, i Aniol Picó, l'extrem de l'Oar.
És millor que poguéssim passar els dos i fer una final fora amb dos equips de Sabadell. Ja seria genial. Oh, i tant, jo, escolta, obert, si em pregunten, seré el primer a explicar-los també punts forts i punts dèbils del Gavà, perquè ells també puguin jugar o puguin saber millor, conèixer millor qui es trobaran davant.
Per descomptat, jo, si m'ho demanen a mi, els donaré tota la informació que sàpiga.
Així que, Adri, aviam si s'intercanvien informació, perquè...
Faran descouting un de l'altre, no?
Faran un descouting un de l'altre. Aviam si els telèfons comencen a sonar i s'intercanvien aquesta informació. Si et sembla, comencem per l'Oar Gràcia ara, que es va classificar in extremis des de la fase de grups. El Granollers havia derrotat el Mataró i els de Gerard Gomis i Sesborrí només els valia guanyar contra la Salle Montcada en l'última jornada d'aquesta fase, i al final triomf per 32-31. Propi Cola parla d'un desenllaç d'infart.
Havien quedat 3 segons, crec. És a dir, teníem... Faltaven 12 segons, teníem bola per ficar-nos un amunt i crec que la va ficar l'argentino que hem fitxat ara. De fet, és el tercer partit que juguem nosaltres oficial i bé, hòstia, s'incorpora prou ràpid i el xaval té bastant talent.
L'argentí a qui refereix Picola, Adri, és Tonchi, que ha estat jugant...
Tonchi?
Tonchi, que ha estat... Antonio Vázquez, que ha estat jugant aquesta competició de Copa Catalana per provar-se de cara a la temporada que ve, i la carta de presentació, doncs, no ha estat malament. I ara Picola espera que tot l'esforç no sigui en va i es pugui fer un gran paper, i més tenint en compte que quarts s'enfronten al Gavà, recordem, equip que està una categoria per sota.
Un cop ha arribat aquí, han sigut 3 partits que no podríem dir que han sigut còmodes, perquè... Vull dir, hem guanyat d'un, a Granollers ens van fer patir els últims minuts i el primer partit el vam punxar, així que un cop arribats aquí seria sí, una llàstima tirar la tovallola i desaprofitar aquesta oportunitat.
Per tant, l'Oar Gràcia classificat, com sabeu, i si no ja us ho expliquem nosaltres perquè és un pèl complicat, gairebé cal fer un màster per explicar com és aquesta Copa Catalana Gonzalo Usero. Primer, els de primera nacional juguen per una banda una lligueta, en aquest cas de 4, i de 4 2 passen la següent ronda. L'Oar Gràcia, com deia el Sergi, amb un gol a última hora va aconseguir la classificació superant a la Salle Montcada. En paral·lel, una setmana abans ja havien arrencat amb una lligueta a 3 i no a 4 els d'una categoria inferior, Lliga Catalana. El Creu Alta Sabadell va passar aquesta ronda i també el creuament posterior directe amb el Cooperativa Sant Boi, i per això ara es creuen els quarts de final els uns amb els altres, els d'una categoria amb l'altra, i per tant toca també conèixer com arriba aquests quarts de final el Creu Alta Sabadell.
Que ho té una mica més complicat, Adri, perquè juguen contra la Roca, això sí, jugar a casa, Cal Balsac, un avantatge pels creualtencs. El capità Cesc Vallribera més destaca que ho afronten sense cap tipus de pressió.
Em sembla que serà difícil, evidentment, però bé, amb tota la il·lusió de poder fer un bon paper i també sabent que no hi que anem sense perdre res, vull dir, tot el que podem fer és guanyar. Per tant, amb il·lusió.
Això sí, recordem que la Roca no és que només hagi estat jugant una categoria per sobre, sinó que és un equip que ha estat en la pugna per les primeres places de primera nacional i que ha acabat quart classificat. Així ho recorda també Vallribera.
Han estat lluitant allà per les posicions de dalt, per tant, evidentment, doncs és un equip que no només és categoria superior, sinó que està que aquest any ha fet una bona classificació. Si no vaig errat, doncs barreja de gent jove amb gent més veterana, un bon equip, ben equilibrat.
Per tant, 8 equips classificats pels quarts de final, 2 d'ells de Sabadell, i els horaris ben diferents perquè un és entre setmana, Sergi, i l'altre és dissabte.
Sí, entre setmana el Creu Alta Sabadell, recordem a Cal Balsac contra la Roca, dijous a 2:15, mentre que l'Oar Gràcia visita el Gavà dissabte a les 7.
Doncs a partit únic aquesta eliminatòria de quarts de final. Gràcies, Sergi, tapa't una mica que et veig en fred. Fins ara.
Fins ara.
Ara sí, Roger, quan vulguis. Perquè hem de repassar també el menú del dia de cara a demà, que a l'Hotel Suís tindrem un tastet de la xerrada d'aquest vespre a les 8 a la Nova Creu Alta, recordant Eibar. De fet, podrem escoltar a Lluís Carreras, a l'entrenador de l'ascens al 2011. Ens visitarà també l'Albert Robledillo per últim cop aquesta temporada amb la seva secció dels tirs lliures, les històries curioses del món del bàsquet. Acomiadarem l'Álvaro Fernández, el tècnic de l'Escola del Carme, i també les novetats de l'equip masculí de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell, entre les quals la renovació de Sergi Cabanes i, com us acabem de dir aquesta última hora, el fitxatge del serbi Abramovic.
Hotel Suís.
Que sapiguem, no és família del propietari del Chelsea, però ho preguntarem. Fins ara. Amb el Roger Benet al control de so, tanquem aquest programa dimarts 28 de maig del 2019, que podeu tornar a escoltar com sempre a @radiosabadell a través de Twitter d'aquí un parell de minutets, i també a radiosabadell.fm. Allà trobareu tota la informació de la ciutat, també en matèria esportiva. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.